Són les 11 del matí.
Molt bon dia, Torra i Sánchez ja han parlat. El president del govern espanyol en funcions s'ha mostrat disposat a reunir-se amb el president de la Generalitat com més abans millor. Així ho han informat fonts del govern català després de mantenir aquest dimarts, dos mesos després de la sentència, una conversa telefònica en el marc de les negociacions sobre la investidura. Canviant de qüestió, perquè el cost laboral va pujar un 3% a Catalunya en el tercer trimestre en comparació amb el mateix període del 2018 fins al 2.678 euros per treballador i més. Això segons dades de l'enquesta de cost laboral de l'Institut Nacional d'Estadística. I demà es jugarà el clàssic entre el Barça i el Madrid, que es concentraran, per cert, en el mateix hotel abans del clàssic d'aquest partit. Dispositiu, per tant, especial per al trasllat dels dos equips per separat davant l'acció de Tsunami Democràtic. El Barça es planteja tots els escenaris possibles. Per aquest motiu, el gabinet de seguiment s'ha reunit avui a 8:45 del matí al Palau de la Generalitat. Per cert, un gabinet de seguiment que ha comptat amb la presència del president Guim Torra, també de Meritxell Budó, Esther Capella, Alba Vergés, Miquel Buch i Damià Calvet. Durant la reunió s'ha analitzat el dispositiu per la celebració d'aquest partit. En aquest sentit, s'ha posat de relleu que l'objectiu més clar és que els aficionats i seguidors puguin arribar al camp, que es pugui celebrar el partit, que es desenvolupi bé i que la gent que es vulgui concentrar-ho també ho pugui fer sempre amb seguretat. I aquest cap de setmana també us podem informar avui que els membres de l'Hospitalitat de Lourdes han celebrat el Nadal. Van organitzar una cantada de Nadales al centre de Barcelona i diumenge el 19è dinar de Nadal. Així es van citar tots en un àpat que va reunir les delegacions de Terrassa, Sant Feliu i Barcelona. Per tant, Josep Àngel Saiz Meneses, Agustí Cortés i el cardenal Joan Josep Omella. També el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vedell, i el conciliari Lluís Ramis. I un apunt per l'agenda. A 3:45 comença avui el pessebre vivent a càrrec dels alumnes d'ESO al Col·legi Sant Domènec de Guzmán de Tarragona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 12.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'estimar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
No em toquis el nap.
Perquè toques l'esforç de molts veïns.
Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
Toques el que més m'agrada.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel et desitja bon Nadal. I ja en van 25.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11:04. Benvingudes, benvinguts a Cinquenters. Nervis. No pel Barça-Madrid de demà, no pel que pugui passar. No, de debò que no, de debò que no. Perquè d'avui en una setmana farem el que amb els meus fills anomenem, els meus tres fills anomenem, la millor nit de l'any. és que és la millor nit de l'any, el sopar de Nadal. Ens apleguem tots a casa del meu germà i acostumem a ser uns 18-20 persones aproximadament, sí? Sí, sí. I és el millor sopar, perquè són el meu germà, seva dona, els seus dos fills, servidor, els meus tres fills, la meva mare, i dues parelles més amb els seus fills respectius. I no hi ha cap retret, no només entre nosaltres, cosa que de vegades passa, sinó també amb l'absent, el que no hi és. És a dir, aquell sopar que de tant en tant té tocs de... Ha, i aquell que no ha volgut venir, cago la mar. No, això no passa. I el sopar és un non-stop. Això sí que hauríem de retocar-ho. És un non-stop. I a més, amb el millor sopar de l'any, que sempre diem amb els meus fills, hi ha una particularitat. És una xurrada, eh? Però m'ho passo bé. Des de fa 3 anys, cap a les postres d'aquest sopar, apuntem amb un tros de paper 3 coses que pensem que passaran durant el proper any, del 25 de desembre fins al 24 de l'any posterior. Les col·loquem amb una ampolla d'aigua mineral, de plàstic, i a l'any següent trenquem l'ampolla i llegim un a un les prediccions, que no vol dir que siguin desitjos, que no vol dir que siguin desitjos, ja està. I obrim, i comencem a llegir. I riem molt. Molt és, per exemple, agafen un paper... Sergi, muere el rei emérito. Coses de... Bueno, no són desitjos. Ho passem molt bé. Com dic de vegades, hàganlo en sus cases. Tindran cada any, amb paciència i sobretot amb la cura de no llançar l'ampolla, una molt bona estona. I ja està. Ja està, perquè aquesta setmana, crec que ho deia ahir, quan intentes fer alguna reunió i no hi ha... Perquè és que no hi ha més agenda, no hi ha més forat i, bueno, si de cas, després de festes. No! Perquè estem a dia 17. Avui és 17, sí, sí. Després de festes, no? Què passa amb aquests 13 dies, 14 dies? No, és que després de festes és ja fins a partir del 7 de gener. I a partir del 7 te reincorpores, com si reincorporar-se a la feina fos una cosa de 2 setmanes, com si fos un mamífer, una gran balena que s'estira, s'estira... No, 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 no. La reunió l'avui aquesta setmana. Tot el que no puguis fer aquesta setmana... Oh, és que la setmana que ve tenim el 23, dilluns, i el 24, dimarts... Sí, 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 fem programa. Tot el que no tanquis aquesta setmana, s'ha acabat, Manelito. Amb la qual cosa, dic, feu coses, tanqueu el que heu de tancar i feu el joc de l'ampolla, que ho passareu bé. D'aquí una setmana, el joc de l'ampolla, que queda una mica brut per ser Nadal, però és molt maco. Som-hi.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Avui a l'estudi del barri de Sants, al carrer Comtes de Bell-lloc, en directe per tot Catalunya i Andorra, amb 2 dones que comuniquen de forma extraordinària. Ho sé, perquè tinc un nas que m'ho diu. Ho sé, perquè hi ha alguna amiga en comú que també m'ho ha dit. I ho sé perquè es notarà, perquè he pogut departir amb elles 3 minuts abans de començar el programa i aquestes coses es noten. A la meva dreta, Jasmina Serrat. Hola, Jasmina.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Assessora financera i politòloga.
Politòloga.
O al revés?
No, assessora financera i politòloga, ho has dit perfectament.
No, i una tercera vessant que per mi sempre és la primera, que és animalista. Que aquí passa per davant de tot.
M'encanten els animals des de ben petita, eh?
Bueno, després sí, sí. Em fas 5 cèntims o 50 cèntims d'aquests bitxos. Per mi animals no hauria de ser així, però són gossos. Tu pots tenir una iguana a casa, i bueno, la iguana no comunica. Tens un animal, tens un pajarito, tens
comuniquen.
Un periquito.
Comuniquen millor que els humans, moltes vegades.
La iguana?
Sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Ara m'ho expliques, eh? Ara m'ho expliques, Jasmina. I si vols entrar a la conversa que tindré amb Teresa Baró. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu no ets politòloga?
No.
No, no, no. Tu ets experta en comunicació verbal i no verbal.
correcte, si vols dir-ho així, sí.
Com ho l'hauria de dir?
No, 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 és així sí. La professió. És veritat que si parlem de quins estudis he fet, que de vegades m'ho pregunta la gent, perquè es pensen que sóc psicòloga...
Per què?
Per la feina que faig. Perquè, no sé, hi ha una tendència a associar l'assessorament en comunicació a la psicologia, però jo sóc filòloga.
Per tant, què posem a la primera casella de la teva
professió? No, posem això que has dit.
Expert en comunicació.
Sí.
I està fregant amb el tema del coach, perquè això, encara que sigui de forma general...
Bé, hi ha una... Per mi hi ha una confusió a l'hora d'utilitzar aquesta paraula. Coach és qualsevol persona que assessora i entrena una altra persona.
Per tant, una a un, no una a 50.
No, no, pot ser també, si parlem d'un coach, per exemple, teatral, és una persona que assessora un equip o un grup d'actors, o un coach en l'esport, doncs també entrena un equip.
Per diuen tant, que va molt bé i cada vegada millor.
Exacte, vull dir que la paraula coach és un genèric.
Sí.
El que passa és que, doncs, últimament s'ha utilitzat com a una cosa molt més concreta i s'aplica a l'assessorament, que n'hi ha de molts tipus, a més, a l'assessorament de les persones perquè aconsegueixin els seus objectius vitals o professionals, i després d'aquí seran fet títols d'això. Títols, màsters o postgraus o cursos, però, per una banda, qualsevol persona que entreni una altra es podria dir coach, perquè és al final no deixa de ser un anglicisme.
I frega una mica amb la psicologia, això?
Sí, també. El que passa és que, clar, els psicòlegs doncs, també de vegades s'enfaden, no?, amb els coach.
Perquè ara hi ha les línies tan vermelles i tan taronges i tan marcades que, compte, no em trepitgis aquí...
Clar,
compte
clar.
Que hi ha un concursant de Gran Hermano que està presentant un programa. Clar, jo m'hauria de queixar també, no? Figura això.
Clar, clar.
Aquest intrusisme que...
Sí.
Bueno, intrusisme, però al final veiem que tot s'hi val.
Cada gremi defensa el que fa, lògicament, no? I els seus estudis, i el seu reconeixement acadèmic... I hi ha moltes coses que són comunes entre l'exercici del psicòleg i el coach, però no és el mateix, tampoc, eh? No és exactament el mateix. A més, hi ha moltes especialitats dintre de cada branca. Dintre de la psicologia hi ha moltes especialitats, i dintre del coaching també. O sigui que aquí la cosa és complicada, eh? El tema de terminologia...
Per una banda, sí que veig que t'apassiona la teva feina. I això és una cosa que no sé... Pensava que no, però cada vegada més hi ha més gent que li agrada o apassiona la seva feina. Jo pensava que no tant. A tu t'apassiona.
A mi m'apassiona. A mi m'apassiona perquè no només m'apassiona la comunicació i l'entendre la comunicació humana en diferents vessants, sinó també m'apassiona perquè jo cada dia tinc l'oportunitat de conèixer molta gent diferent, de sectors diferents, i sobretot d'aprendre d'ells. Jo cada dia, quan vaig a fer un curs, doncs, per exemple, a metges o a advocats o a una escola o a qui sigui, jo aprenc d'aquell àmbit, d'aquell sector, coses que no sabia. I, per tant, això em dona una oportunitat de tenir sempre els ulls oberts i d'entendre coses que fins a aquest moment no havia entès o ni tan sols m'havia plantejat. Però quan a tu et proposen, per exemple, una cosa tan senzilla com fer un curs de parlar en públic en un àmbit que tu no has trepitjat mai, el primer que has de fer és plantejar-te què necessiten aquelles persones, com són, a quin públic s'han d'enfrontar. I llavors comences a descobrir tot un món que per tu era desconegut. I això és molt enriquidor.
Començo a notar que tenim certs punts en comú. Una vegada, segurament perquè aquesta professió també té les mànigues molt amples, quan estava fent un altre programa de ràdio, fa tampoc molts anys, 4 o 5 anys, em van convidar a fer una xerrada als 10 millors neuròlegs d'Espanya. Bueno, m'ho vaig passar tan bé pensant en que aquest col·lectiu comunicava bé entre ells... comunicava gairebé bé entre ells i els pares de les persones, pares o familiars de les persones que estan malaltes, i comunicava fatal amb una càmera davant o amb un micròfon davant. Però vaig aprendre tant d'aquests 10...
Gurús, diríem.
Sí, sí, sí. Eren
experts. Hi havia una,
la era la directora de la secció de neurologia de l'Hospital de les Palmes de Gran Canària. Hi havia una noia de Sevilla que destilaven sabidoria pels ulls. I qualsevol tema ho volien reconduir al tema de la seva... Hi ha més coses a la vida. Però vaig aprendre molt.
Sí.
Espero que ells també.
Segur que sí, perquè a més estan afamats d'aprendre habilitats per expressar-se, perquè no han tingut mai l'oportunitat d'aprendre'n tampoc, perquè les carreres seves han estat molt tècniques, molt científiques.
S'han passat moltes hores
estudiant, treballant, només en el seu àmbit, en el seu entorn. I llavors, quan han de sortir i explicar-ho a fora, al món, per exemple, quan han d'explicar els resultats de la recerca als mitjans de comunicació, aquí tenen unes dificultats enormes.
Marc, en un congrés. Que nosaltres som molt... Nosaltres, l'ofici aquest, i canvio de tema, també és molt gruller, perquè tu surts d'una redacció... Ho dic perquè jo he estat a les dues parts i sé perfectament com es treballa, i tu reps una ordre del teu cap d'informatius que diu: mira, avui dimarts has de fer dues peces. Una, el Dia Mundial de l'Alzheimer, i l'altra, sortida de cotxes del cap de setmana de Madrid. I són la primera 1 minut 40 amb veu, com si fossin cigrons, a pes. I la segona, 40 segons perquè informem al principi de l'informatiu de l'operació trànsit. I tu vas allà com si fos una carnisseria. Vas allà dient: escolta, necessito dues declaracions d'aquest home, però abans anirà un off meu, declaració de la persona, i un altre off meu per tancar. I estàs buscant la frase... Però, clar, els neuròlegs, els que van rebre aquest curs, estaven dient: bueno, és que si m'equivoco a la primera frase, no sé... Diu: no, teniu tot el dret del món a dir la frase, si tossiu... Espera, vuelvo a empezar. Tornar a dir la frase, perquè aquesta frase que tu penses que dius aquesta persona la veuran amb un informatiu d'Antena 3, de La Sexta, de Televisió Espanyola, 3 milions de persones. Clar. I tindràs moltes trucades al telèfon mòbil. Ei, que t'he visto! Te has entroncado, te has tropezado... I teniu tot el dret del món a, quan acabi, lo puedo ver.
Sí.
Que és el que fan ells. Que és el que fem nosaltres. Fem un assaig, fem un plató i diu: vamos a verlo. No, fem un altre. Que tinc el... No és el meu cas, el cabell despentinat. No. Dic: vosaltres també. I teniu aquest poder. I aneu a les teles amb una samarreta que posa una ONG, diu: soc metge, per tant, demaneu-me coses. Gratis, quan la persona que està davant teu, el càmera, cobra, hi ha part del públic, o tot el públic cobra, la persona que et posa el micro cobra, el comentarista del cor que et preguntarà sobre l'Alzheimer de Lina Morgan cobra, sense tenir ni idea, i tu hauràs de parlar de l'Alzheimer de Lina Morgan sense haver vist aquesta artista. Per tant, teniu dret a cobrar. Bueno, no va ser fàcil, però...
Mira, saps què passa? També que els mitjans imposen un ritme que no és compatible amb el ritme del coneixement científic o del coneixement professional. A mi mateixa això també em passa. A mi de vegades em demanen d'anar a algun programa de televisió a comentar unes imatges o a comentar un fet d'actualitat, però no em donen ni 5 minuts per veure-les abans o per preparar-les, cosa que al final ha aconseguit que em negui anar a molts programes, perquè això no és professional. És a dir, jo em jugo el meu prestigi quan vaig a un d'aquests programes si no he pogut veure primer aquestes imatges, perquè la gent es deu pensar que nosaltres, els
venim
experts...
Venim amb els deures fets de casa.
Venim amb els deures fets, que no tenim res més a fer, a més.
Sí.
I, a part, que llegim el pensament de les persones, i això no és així. Nosaltres podem donar la nostra opinió i, a més, sempre basant-nos en una anàlisi...
I amb aquelles imatges
concretes...
Què vol dir Puigdemont quan ha agafat el bolígraf i ha mirat aquell periodista i s'ho ha posat a la Jamaicana? Deixi'm veure el context.
Sí, correcte. No pots analitzar una fotografia, has d'analitzar, has de tenir molta informació, i això requereix una preparació que de vegades et portaria un dia. I tu vas 2 minuts en aquell programa sense cobrar...
Mai més,
I has ocupat tot el dia per allò.
Sí.
La contrapartida és la visibilitat, com a professionals, és clar que ens convé. Però si és mala visibilitat, ja no ens interessa.
Això és promoció per tu, però quan tens certa edat ja... gràcies per la promoció.
Ja està. I després hi ha una cosa molt interessant que has comentat amb aquests neuròlegs, i és que... Els mitjans de comunicació, i les xarxes encara més, necessiten frases curtes i atractives, aquests titulars.
Impactes.
Els impactes. Però quan tu vols ser rigorós i seriós amb el teu missatge...
No vens.
Tu no pots fer una frase simple, atractiva, i que sigui ajustada a la realitat. Per tant, és molt arriscat fer titulars
sí.
per un científic, perquè després això es pot molt mal interpretar. I, evidentment, el gremi el pot titllar de poc rigorós, de poc professional, de poc científic.
I si estàs convençut de fer un titular, a les dues setmanes acabaràs a l'Hormiguero. I no ho dic de forma pejorativa, sinó que acabaràs anant a l'Hormiguero, triomfant i cobrant molt, tenint un llenguatge que possiblement algun membre del teu col·lectiu digui «Està cabrón, hosti, ha aconseguido poner la frase...» I no és
sí.
fàcil.
No, és una habilitat. És una habilitat que es pot entrenar, sí. més a més. Eh? Sí. I això és el que
sí.
fem.
Sí, sí. Tu ets feliç? És la pregunta que faig sempre, no és un tema
feliç.
Personal. Ets feliç?
Sí, sí, sí. Soc
perquè
molt
aquí
feliç.
Parlem de la vida, a 50 ens parlem de la vida de les persones que hem fet servir màquina d'escriure i ens hem adaptat bé al portàtil.
Sí, sí.
Això ho hem fet bé, els 50.
Sí, sí. I el mòbil, no?
El mòbil. Aquell telèfon enganxat a la paret de casa.
Sí, sí, sí.
Fi, hi ha tantes coses. Paper carbó.
I el típex.
I escàner.
De la màquina d'escriure.
Escàner. Per tant, alguna cosa bé haurem fet els 50ers. Dit això, Teresa, a la cara, tens algun tema que t'apassioni parlar, que tinguis necessitat de parlar? I a mi m'agradaria posar en valor això, de la teva feina, clar.
De la meva feina? Doncs sí. Mira, un tema que m'apassiona sí. i que fa anys que hi treballo i cada vegada més, perquè cada vegada hi ha més consciència, és la comunicació de les dones professionals. Tu saps que jo em dedico sobretot a l'àmbit empresarial,
sí.
a la comunicació, però situada més a l'àmbit empresarial, i està clar que les dones professionals tenen aquest sostre de vidre tan conegut, i la bretxa salarial, sí. i totes aquestes coses, i gran part de la meva activitat va adreçada a aquestes dones. Dones professionals de tots els sectors, amb càrrec directiu o que el volen tenir, és a dir, que volen pujar dintre de la jerarquia,
sí.
i, o que són autònomes, però que també volen doncs, triomfar en el seu projecte, i que tenen unes determinades limitacions, pel que sigui. Tenen unes limitacions normalment imposades per l'entorn, però el que jo em dedico és a donar-los eines de comunicació per superar aquestes dificultats. Per què? Perquè moltes vegades les traves, les barreres, ens les posem nosaltres mateixes a l'hora de comunicar.
Què diran?
Bé, hi ha el que diran, hi ha el to de veu que utilitzem, hi ha el tipus de frases que fem, les expressions que utilitzem també, unes determinades manies, com per exemple que ens disculpem per tot i demanem moltes vegades perdó, de vegades un excés de somriure, de vegades uns moviments de cos que no toquen en aquell moment perquè malinterpreten...
Parlant de les caderes, de la cintura.
Exacte,
L'Estefania m'ho deia, diu, ostres, que tema més guapo. Sí.
Clar, i llavors... és clar, nosaltres, les dones, per sort, tenim molts registres comunicatius i de vegades no sabem ben bé on hem d'utilitzar cada registre. I llavors, bé, aquí hi ha tot un àmbit de treball per conscienciar les dones de la seva pròpia comunicació. Després elles que l'utilitzin com vulguin.
Sí, sí,
o sigui, cada dona tindrà el seu estil, cada dona està en un sector diferent, cada dona té uns objectius diferents i unes estratègies diferents per arribar allà on vol.
Sí.
Val? Per tant, si alguna es vol posar una minifaldilla i unes sabates de taló per aconseguir els seus objectius,
sí,
és la seva opció personal. Però què és el que fem nosaltres amb el meu equip? És explicar com funciona tot aquest comportament verbal i no verbal i com et veuen els altres i quina imatge transmets i què et convé més per aconseguir els teus objectius. Després tu et fas el teu pla.
Sí.
Tu decideixes on vols anar i com hi vols anar aquí. Però el problema que tenim les dones és que hem estat educades amb uns arquetips, no?
És que encara som hereus del blanc i negre, eh?
Exacte, sí, sí. Encara som hereus d'això, els homes també.
Sí,
i per
sí,
tant,
sí, sí, sí.
Jo he de ser molt conscient de què interpreta un home quan jo em comunico o quan jo em moc. No? Potser jo vull dir una cosa, però ell interpreta una altra, per tant...
M'ha semblat que em deia... No ho saps.
Sí, no ho sabem.
Pensava que tu... No. És que t'he vist a un programa de televisió que estava enfadat. És que igual un minut abans de començar el directe s'ha discutit amb la seva parella.
Sí.
Que malament aquest... S'anàlisi amb calma, eh? I amb molta informació. Dic.
No, i a més, clar, els homes tenen un estil comunicatiu i les dones un altre. I això és una cosa que ve per l'educació
sí.
que ens han donat. que és l'educació de gènere. Tenim molt clar que les dones ens han educat per moure'ns d'una manera determinada i els homes us han educat per moure-us d'una altra. Llavors, la dona que s'aparta d'aquest patró ja comença a tenir problemes. La dona que es planta ferma amb els peus separats, que s'asseu amb les cames obertes, que utilitza un to de veu molt greu i potent i unes frases curtes i contundents, llavors se li diu que és molt masculina, per exemple, no? Però, en canvi, potser és la manera d'aconseguir determinats objectius. En una empresa, per exemple. Llavors, és clar, ens trobem de vegades molt pressionades per aquesta percepció que els altres tenen de nosaltres. No? Això està canviant, afortunadament, està canviant molt.
Lent, però bueno.
Però encara falta tot un recorregut. I, per mi, aquest recorregut passa perquè les dones sapiguem bé què és el que estem fent a cada moment amb el nostre cos, amb la nostra mirada, amb el nostre somriure, i com això influeix en els altres. Si jo sóc conscient de la meva comunicació, després podré planificar més la meva imatge i podré decidir com vull que em vegin els altres. I si no, doncs aleshores vaig una mica a l'aventura, no? I per això hi ha moltes dones que no saben ben bé per què, però no acaben de pujar dintre de l'empresa, no? O no les deixen parlar en una reunió, se'ls trepitja la paraula, o se'ls hi roben les idees, i una cosa que acaben de dir no té importància i després resulta que apareix al cap de 10 minuts un home a la mateixa reunió, ho diu i triomfa, no? I així hi ha moltes situacions que es donen habitualment, les dones, les nostres clientes ens ho expliquen, això, i posen sempre, doncs, molts exemples. I això és el que treballem.
Clar, perquè comuniquem quan no volem comunicar, això és important.
I tant.
I especialment el vostre gènere, que és francament especial, hereus, insisteixo, d'una cultura, no ancestral, però sí un pèl, ja no dic blanc i negre, si vols de color sèpia, color.
No. Mira, és blanc i negre i, a més, no sé si et refereixes a això, però la nostra cultura ha insistit sempre a diferenciar molt clarament el que és un home del que és una dona. Ens han educat perquè només hi hagi blanc o negre, però no hi pot haver grisos. Ara hi comencen a haver grisos. Hi pot haver tota la gamma intermitja. Ara és quan tot just comencem. Però la nostra educació ha volgut ressaltar la masculinitat i la feminitat. I no hi podia haver cap confusió. Perquè si algú era entremig, era una persona que ja saps tu com se la tractava. No?
Fatal. Per no parlar de la publicitat dels anys 60, anys 70, que era no masclisme, no. Allò era... Bueno, amb alguna cosa hem guanyat. No?
Sí, perquè home, i tant.
Fas un somriure com dient, ui...
No. Si no, no estaríem aquí, la Yasmina i jo, parlant amb tu com a professionals.
Clar,
esclar que hem guanyat moltíssim, respecte a les nostres mares i les nostres àvies. Hem perdut algunes altres coses pel camí.
Què heu perdut?
Home, hem perdut hores, hem perdut... Clar. No ho sé, aquí ja és una altra qüestió, no? Però, o sigui, hem guanyat responsabilitat, hem guanyat hores de feina fora de casa, hem guanyat...
Pes al món, heu guanyat pes al món.
Hem guanyat pes al món i hem guanyat en drets, evidentment que hem guanyat en drets, no? Almenys sobre el paper, però també les dones d'avui potser hem perdut qualitat de vida en algunes coses, no? Estem molt més estressades. Hi ha molts més atacs de cor ara en les dones.
Sí, m'ho trobo, amb això, amb el meu dia a dia. Sí, amb el tema de l'estrès. Jo, per exemple, amb el tema del banc, amb l'assessorament que acostumo a fer...
Tu treballes a Mediolanum o per Mediolanum?
No? Per Mediolanum. Nosaltres som autònoms. Sí,
ah, molt
diferent.
Bé. Bon, autònom.
En aquest cas, tots som autònoms, llavors doncs sí que hi ha un seguit de treballadors que són els que treballen al Banking Center, però nosaltres som autònoms. Llavors jo m'ho trobo en el meu dia a dia, no? Que tu parles amb empresaris, amb gent normal i corrent, que no són empresaris, i trobes aquest estrès, no? I una mica, com deia la Teresa, no? Fem de psicòlegs, perquè a mi em passa, soc assessora financera, però acabo fent de psicòleg, no? Perquè m'hi trobo en el meu dia a dia amb totes aquestes pors, em trobo moltes il·lusions, no? Perquè normalment els clients volen arribar a tot un seguit d'objectius, però també em trobo moltes limitacions, moltes pors, no? No sé què passarà demà, no sé com ho podem arribar a fer, no sé la meva situació si podrà arribar a canviar, o sigui, la gent no es deixa fluir moltes vegades, no? Estem obstinats, no? I ens deixem una mica també influenciar per tot el tema de la comunicació, dels mitjans de comunicació que fan molt de mal moltes vegades. I jo m'ho trobo, no? Llavors jo tinc aquesta feina també de fer de psicòleg, de dir, bueno, ara estem aquí, i una mica també utilitzo les meves tècniques com a iogui, no? Clar. Jo fa molts anys que faig ioga, doncs les aplico en els meus clients, en certa manera.
Va tan bé el ioga, com diuen? Perquè jo mira que ho intento i no. Tu fas ioga, Teresa?
No.
Jo tampoc.
Doncs jo us ho recomanaria. I veure, sí, jo ja fa molts anys que en faig. Però el ioga el que fa és equilibrar-te a nivell... No només és físic, perquè les persones tendeixen a pensar doncs, que el ioga és simplement és treballar el teu cos, i no, és treballar la teva ment. És un nivell... O sigui, és arribar a equilibrar aquest nivell físic amb el de la consciència.
Mira, Sergi, jo no en faig, no en faig, però et dic que sospito que sí que és beneficiós. Perquè jo pels meus horaris...
És que tothom que ho fa està tan content...
Sí.
I els que ens despistem quan passa una mosca i no tenim aquest...
Però justament el ioga t'ajuda a no despistar-te.
Exacte.
Jo, saps per què t'ho dic? Perquè jo he començat ara a fer exercicis de meditació. Molt senzills, eh? I ja estic descobrint els beneficis que té això. Però potser tu i jo som d'aquests que som culs inquiets i que no podem parar mai. I estar-nos quiets ens posa nerviosos.
No té res a veure, Teresa.
Però jo penso que és una cosa de l'edat. En els 50ers...
Vale, hasta luego, chao. Digues,
no.
És així.
Que és un bon
Escolta,
moment...
Som orgullosos de mantenir aquest títol del programa perquè representa nosaltres mateixos. Sí,
no,
sí.
Jo t'ho asseguro que fins ara m'havien negat a fer... Pues que jo em nego a fer-me massatges o banys termals,
No, massatges no, massatges hauria de ser obligatori.
No té res a veure amb el ioga,
o sigui... Però qualsevol cosa que em diguin... Això va molt bé per relaxar-te. Jo dic, però per què vull relaxar-me si el que vull és activitat?
Clar, no. Però jo, per exemple, Teresa, sóc una persona molt activa, sóc hiperactiva, de fet, sempre ho he sigut.
Molt bé.
I la gent moltes vegades em pregunta, i què fas tu amb lo activa que ets fent ioga? És que no ho entenc. Doncs sí, doncs perquè hi ha molts tipus de ioga, i el ioga el que fa és equilibrar-te. I arriba un moment doncs, que el teu cervell, quan estàs fent aquesta classe de ioga, penses, ostres, després tinc que anar a fer el sopar, tinc que anar a comprar, tinc que anar a buscar el nen... Mm. Llavors, quan comences, estàs en aquest estat, però conforme vas fent classes de ioga i vas agafant aquesta dinàmica, arriba un moment que la teva ment aconsegueix arribar a aquest estat de consciència a nivell més intern, no? I de deixar a banda aquest subconscient, no?, que ens porta a pensar en el que hem de fer després.
Jo crec que s'ha de provar, Sergi. S'ha de provar.
Sí, tinc pressió. Sí, començo a tenir certa pressió.
Sí.
Em conviden a que ho practiqui.
Mira,
no és la primera vegada, vosaltres sí, però sé, perquè ho he intentat, això, tu et lleves, no passa res, a les 7 menys 10, vale, 7 menys 10, i penses, i mires al sostre, i a més estires, i penses, deixes la ment en blanc. Impossible. En el meu cas... Impossible.
Però és bo, que també... No vol dir que no, la teva ment no l'hagis d'alliberar. O sigui, està bé que també la portis aquests pensaments. No vol dir que no ho facis. Simplement que arriba un moment que has d'equilibrar aquesta ment, no?
Sí, però serà difícil, eh? Serà difícil, ja t'ho dic ara, perquè em vaig comprar aquest estiu un despertador d'aquests intel·ligents i em va fer il·lusió, o em fa il·lusió cada dia quan a les 7 del matí hi ha una veu optativa que tu pots optar que sigui dona o home, hi ha una dona que cada dia diu tun, 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 són les 7 de la mañana. Buenos días, Sergio. La temperatura és Barcelona és de 14 grados i ara un dia soleado. Jo estic molt millor quan m'aixeco d'aquesta forma que quan no tinc despertador. És a dir, tinc alguna persona que dic, ostres, va, avui serà un gran dia, avui serà un gran dia. A mi això em va molt millor que el ioga. Molt millor que el ioga.
Però, Sergi, el que sigui un gran dia depèn de tu mateix. Sí.
Bueno.
De tu mateix, no del despertador.
Si tu puedes, consíguelo. Venga, mentira. De tu mateix.
De fet, jo, mira, et convidaria...
Truca el gestor a les 8 del matí. Sí, de tu mateix. Sí, digues, perdona.
Jo et convidaria, doncs, ja que ets una mica reticent amb el tema del ioga, a que vinguis a fer algun viatge dels que jo faig. Jo sempre cada any, un o dos cops a l'any, organitzo viatges de ioga pels meus clients. És una manera de poder compartir aquest temps amb ells i de compartir, no, aquesta experiència, aquesta filosofia de vida que es diu ioga. Llavors jo et convidaria doncs, a que vinguessis. Recentment acabo d'arribar, però per al proper viatge m'agradaria que hi vinguessis. Què et sembla?
Bueno, primer, gràcies per la proposta. I el viatge on és?
Al Marroc. Sempre ho fem al Marroc. tinc una gent de confiança ja, i llavors doncs, fem normalment, acabem en el desert, que és...
Ui, ja està.
És
ja.
On s'activen no, tots els xakras.
Allà pots meditar segur, perquè sí, què, ja, què vols
no,
fer ja?
No, no, o sigui, acabem al desert, gràcies. Dóna'm Àustria, dóna'm Praga, dóna'm Frankfurt. No,
hi ha masses distraccions allà.
Exacte, has de deixar fluir, Sergi, fluir, fluidesa.
Gràcies, però no. No, 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 però gràcies, jo la primera, ostres.
Ho aconseguiré, eh? Hi haurà algun dia que em
jo potser sí que m'hi apuntaré.
Ah?
Així m'agrada, Teresa.
Jo ho vull provar.
Però no pot ser fer, no podem fer el mateix a Roma, a Bolònia, a Frankfurt, a Berlín. Per què hem de dormir?
El desert és molt bonic, eh?
Sí, tu...
És meravellós, el desert que hi he estat.
No, no.
I és fascinant.
M'estimo més anar a la Vall d'Alegre que no al desert.
I vaig estar de turisme sense meditar i em va fascinar. Em vaig emportar un pot amb sorra del desert justament per recordar-me'n tota la vida i el tinc encara. Fa molts anys, això.
Mira, estupendo, us felicito. Ara seguim parlant. Deixeu-me que... És que aquí tenim el d'això de dinar, no al desert, i sopar, tampoc al desert. Però bueno, per això entrarà una mica de pressupost perquè podem dinar i sopar. I ara seguim parlant de la meditació, de la economia, de la comunicació, dels whatsapps, de la cintura i moltes més coses aquí a 5winters.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos. Ahora yo, que vine a ser
el mundo, que mi latido es tuyo. Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Ahora yo, cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiat.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. La Sagrada Família et convida a viure la il·luminació de la façana del naixement. Els dies 19, 20 i 22 de desembre es faran 3 sessions de 7 a 8 del vespre. El 21 de desembre hi haurà una única sessió a les 7 de la tarda. Després hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. I aquest és un missatge pels meus estimats veïns. Us en recordeu d'aquelles plantes que us vaig demanar que em cuidéssiu i just aquella setmana no podíeu? O quan us vaig demanar un parell d'ous i just aquell dia se us havien acabat? Doncs a partir d'ara podeu agafar la vostra inestimable ajuda i us la podeu ficar just
per... El 31 de desembre és el sorteig de la grossa de Cap d'Any. Corre a buscar el teu bitllet i feliç vida nova. Loteries de Catalunya. Tria. Tots hi guanyem.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. 50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
contents i acabarem el capítol número 55 de Cinquenters. Yasmina Serrat, aviam, això estava previst perquè primer entrés la Teresa, foto, marxa, després entra la Yasmina, ja està, però la ràdio és la vida i la vida fa que Teresa, evidentment, si vols intervenir, només faltaria. Només faltaria.
Eh? Em quedo.
Gràcies. Yasmina, és vostè feliç?
Doncs jo ho intento ser amb el meu dia a dia, amb el que tinc, amb els recursos que se'm presenten, com per exemple aquest petit moment que estem visquent ara mateix aquí a la ràdio, en companyia de l'Estefania, de la Teresa, de tu mateix.
Sí.
Estic molt feliç i molt contenta.
Què és el que més t'agrada fer?
Doncs una mica em sento identificada amb la Teresa, perquè fem de psicòlegs, i realment és així. O sigui, jo soc assessora financera, però en el meu dia a dia em trobo el que estava comentant abans, que em trobo moltes pors, amb moltes reticències. Llavors, doncs, fem un acompanyament, no?, a la persona, i de fet, jo moltes vegades penso, per què tenim tantes pors? Per què tenim moltes etiquetes, no?, moltes vegades? O sigui, ens fem els nostres, com jo sempre li dic, mapes mentals.
Sí,
no?
Sí, clar.
I la IE moltes vegades posa l'etiqueta, no?, abans de conèixer, de saber, d'informar-se.
Ai, mira el de tal. Ai, mira la de tal. Ai, mira, sí, aquest és sí, el que sí. fa...
Inclús, clar, jo he vist que en un poble, i en els pobles encara és més evident, no?, I em sap greu, perquè podem aprendre amb molts entre nosaltres aprenem moltíssim. I, de fet, jo he de seure cada dia amb clients diversos de diferents tipus de sectors.
Sí, de targets, sí.
I de targets, doncs, t'adones, doncs, me'n vaig a casa amb un gran bagatge, perquè penso, ostres, avui he après moltíssimes coses, no? O sigui, una mica... Per això es deia que em sento molt identificada amb la Teresa, perquè cada dia ens seguim amb moltes persones diferents. I la veritat és que estic molt contenta i molt feliç, perquè mai hagués arribat a dir que aquesta professió m'hagués permès el fet d'enriquir-me tant a nivell personal, no?
Així com la Teresa, per exemple, li apassiona comunicar, especialment a dones, per certa mancança en el llarg del temps, i dones especialment que volen tenir o tenen algun càrrec de certa responsabilitat i saber expressar el que elles volen dir, tu, el teu dia a dia, el passes amb un client, amb una clienta, explicant-li la millor forma de... Jo disparo, de treure recursos a la seva condició econòmica, va per aquí?
Sí, no vas desencaminat, Seri. El que fem és, jo m'assec amb, ja siguin empresaris o persones a nivell individual, no?, famílies.
Vale.
Llavors, el que fem és, en el meu cas, és una mica el que faig és planificar, no?, faig tot un seguit de preguntes per saber d'encert quina és la situació de la persona o de l'empresa.
Vale.
Llavors, a partir d'aquí, jo faig com un diagnòstic, no? Faig una mica com de metge. Jo moltes vegades ho dic així. Faig de metge, recullo la informació i faig el meu diagnòstic. Llavors, a partir d'aquí, doncs, faig una planificació financera a curt, mig i llarg termini, i llavors, doncs, el client decideix si vol dur a terme tot el pla estratègic o una part de l'estratègia, de la planificació financera. Normalment, per la confiança, perquè tu t'acabes guanyant la confiança del client,
bàsic,
et fan cas. Sí, és bàsic. Jo me n'adono que les entitats bancàries avui dia no et donen aquesta confiança que els clients necessiten. De fet, és confiança, perquè és tot un seguit de valors que nosaltres intentem transmetre, no?, a aquests clients. I per la història de la banca te n'adones que s'han fet de molt grosses, no? Llavors, doncs, aquest és un dels problemes més grans.
Tampoc juga a favor la història recent, especialment, de certes entitats que ara, amb una trobada teva de persona a persona, sense necessitat que estigueu dins un local bancari...
Exacte, aquesta és la clau. Jo faig sentir còmodes, intento que l'ambient sigui el més ideal per la persona, que no sigui un local tancat, una oficina bancària, que el client ja entra amb aquesta reticència, amb aquesta por de...
Estàs aquí! Exacte. Saldràs d'aquí!
Sí, molt bona, sí. Bueno, pensen, ostres, què em vendran, no?, avui? Què m'oferiran, no? Llavors, no es tracta d'això. Precisament nosaltres, la gran diferenciació amb la banca tradicional és que no venem productes bancaris, és a dir, no col·loquem.
Vale.
No som col·locadors, que aquesta és una gran diferència. No, intentem veure què necessita aquella persona, què necessita aquella empresa. Llavors, aquesta és la clau. la clau de realment oferir-li allò que necessita. I tot ho fem a mida. Això també és important.
Ho fem?
Tot a mida. És a dir, és com un tratge que fem a mida. Sí. O sigui, no hi ha productes empaquetats, sinó que en funció de les necessitats del client construïm allò on vol arribar els seus objectius.
I sempre amb Mediolanum.
Jo sempre ho faig en Mediolanum.
En el meu cas
ho faig sempre en Mediolanum, perquè de fet és... Jo he treballat a moltes entitats financeres. Jo he sigut directora financera durant molts anys, m'he barallat molt i he estat a l'altra banda de I, per tant, sé el sentiment, no?, que pot arribar a sentir una persona. I vaig venir a treballar en Mediolanum perquè realment estem al costat de les persones. Jo sóc una persona... Tindré molts defectes, però em considero molt humana. I llavors el poder estar ajudant a les persones és el que m'omple a mi en el meu dia a dia, no, realment. I llavors, quan, com per exemple ahir vaig tenir una trobada amb una clienta i després vaig tenir una altra visita amb uns clients. I llavors, doncs, bueno, em van fer, en els dos casos, una sorpresa, un regal, no? Doncs això
com
realment...
Com has fet tu
avui. Sí, perquè m'agrada poder regalar, m'agrada poder compartir, no? Mm. I realment, doncs, sento aquest caliu, aquesta confiança, i això dic, ostres, doncs, em sento confortable perquè realment penso, estic fent feliç a les persones, estic ajudant a les persones, no em veuen com una banca de venda indiscriminada de productes.
Sí, sí, sí. Jo faig ràdio des dels 18. Ara tinc 55. Estefania, fes la resta. Jo crec que és la primera vegada que un convidat porta regal no al presentador, no a la producció, no al servei tècnic, sinó també a una convidada al mateix programa. Això ho has fet tu.
Sí,
eh? Sí, sí, sí.
És la primera vegada, és la primera vegada, és el primer cop.
Bueno, perquè m'agrada... Sincerament, us he mirat als ulls per veure la vostra expressió, perquè em sento feliç quan veig doncs, aquesta cara de sorpresa, d'alegria, de... Ostres, m'has portat un petit, encara que sigui insignificant, detall, però per mi és... pues, bueno, és el que dèiem, soc feliç amb aquest petit moment de veure la vostra felicitat, la vostra alegria, no? D'alguna manera reconeguda, no?, les vostres faccions de la cara, amb els vostres gestos, i m'he sentit feliç.
És que igual aquesta felicitat, els que comuniquem, igual l'amaguem per un tema de vergonya o timidesa, per dir, hòstia, frena, que no se't vegi molt perquè és una cosa inesperada, i clar, juguem una mica en contra de la nostra voluntat. Això igual ho tens perquè tens una estima, m'ha dit Estefania, apassionada, i ja t'asseguro jo que no més que la meva, no sé quina és la teva, però no més que la meva, pel món gos. I t'hem vist algun post d'Instagram que fas una analogia entre els serveis financers i la felicitat que et dona un gos.
Exacte. Molt bé, Sergi, molt bé. Sí, sí, realment a mi m'aporta molt. A mi els animals m'han ensenyat moltíssim en aquesta vida.
Tens gos?
Tinc dos gossos i un gat.
Noms, per favor, que siguin noms de persones.
Us encantarà el nom, eh? Brutus.
I Listrus. No? Brutus,
Nuc, i el gat és una mica més ridícul, més així nyonyi, però es diu Ninu.
Ninu.
Li vaig fer... Bueno, la meva mare li volia posar Ninu, li va fer molta... Bueno, li va agradar el nom i jo vaig dir, bueno, pues posem-li aquest nom.
Molt bé. Tu tens peluts, Teresa?
Sí, sí, sí. Tinc un gos.
Oh.
Que
es
molt
diu,
bé.
Es diu Nemo.
Nemo?
Nemo, sí. És un nom curiós per un gos.
De tant buscar-lo, ja l'has trobat.
Que bo. No, el que passa és que ja venia batejat perquè nosaltres el vam adoptar de la protectora i ja tenia el nom. I no li van voler canviar, perquè van pensar que si aquella era la seva identitat, doncs per què canviar-li?
Totalment d'acord.
Quina raça és?
No té raça.
Bé, és un pataner, mira.
Exacte. És que a mi m'agraden especialment els pataners perquè són aquells gossos que no presumeixes, no?, com a amo.
Quan fa que el tens?
9 anys.
9 anys. Ha millorat la teva vida sí o sí.
Ha millorat la meva vida, he après molt també d'ell i penso també que ell és un gos afortunat, perquè...
Aquí.
Perquè, doncs bé, està en unes condicions ara que, si no, pobret, no sabem què hauria passat, no?
Evidentment no estaria. I els teus? D'on venen? Quina raça tenen?
Els meus també són de protectora. Sí. El Nuc és de protectora. De fet, Em permets que expliqui la història? Perquè és una història una mica... Sí. No us poseu a plorar, perquè no, és una mica trista.
Posa aquella musiqueta que jo tinc per moments complicats. Sí,
sí. Doncs el Nuc va arribar a casa, doncs ell va patir un accident de trànsit, anava dins del cotxe, anava amb els dos ocupants, que eren els seus amos, i anava ell al darrere, els seients del darrere. Sí. Es veu que van tenir un accident i van morir a l'instant els amos i únicament es va salvar el gos. Llavors van trigar moltes hores en poder rescatar el gos perquè el cotxe va quedar, es veu que, destrossat. Llavors, doncs, aquest animal va anar a parar la protectora i no s'adaptava perquè estava molt acostumat a estar en un entorn domèstica, sí, molt consentit. I va arribar a la protectora, doncs, plorava cada dia. Llavors el vam anar a buscar a la protectora i vam dir aquest, perquè era el cas més, que era molt urgent d'adoptar-lo. I, de fet, cada vegada que hi escolta una ambulància, els cotxes li costa molt puixar un cotxe. I és, diuen que els gossos no recorden, però... Ell és,
segurament que sí. Que no recorden.
Va ser un patiment per ell i...
Clar. Mira, jo he tingut tres gossos, l'últim un cocker, de nom Manolita.
De fet, aquest és un cocker, espanyol.
Ah, sí?
Sí. Mira.
Tothom diu, estan bojos. No. Què cony, bojos? No. I... vaig deixar un pis on vivia Manolita, vaig anar a un altre, 9 anys després.
Sí.
9 anys després, 9 anys després, van passar pel mateix carrer i aquest pis tenia una entrada, una prèvia d'entrada, una escala, i abans d'entrar a la porteria general de l'edifici hi havia com un recorregut de 50 metres. Quan van passar per aquell carrer, 9 anys després, no 9 mesos, no 9 dies, no 9 setmanes, 9 anys després, es va ficar a la porta i va anar directament amb la cua que li anava a 200.
Ai, que maco.
Clar, què li has de fer amb aquest gos? Quan tu saps, passejant, diu, estàs a punt de fer la volta a la cantonada, i diu, no se'n recordarà, i tant. I la història de l'altre gos meu, Rita, un gos petaner, la meva exdona treballa a la redacció d'informatius, realitzadora del Telenotícies, i un dia, quan feien el programa Josep Cuní i la Helena García Melero, van al programa matinal de TV3 uns Mossos d'Esquadra amb uns quants gossos que van ser apedregats la nit anterior a Sant Celoni.
Uf.
Hi ha gossos maltractats, gamberos que llencen pedres, i els Mossos porten un dels gossos. Petaner, de fet, podia ser David Bowie perquè tenia un ull de color blau i un altre de color marró.
Pobrets.
Tremolant. Li fan un primer plano, s'acaba el programa i Helena García Melero agafa el gos i li deixa a la taula, això no es fa, a la meva exdona. I, clar, la primera idea que té la meva exdona, la Patricia, li fa una foto i me l'envia.
Ui.
Sí, ja saps com acaba la pel·lícula. Diu, perdó, què és això? Patri, no, que l'Helena tal, han deixat això... Tu no pots deixar un bitxo. Pots deixar-ho, però en fi. I, clar, la meva d'això va ser, escolta, no se't passi pel cap tornar el gos. I Rita va tenir els seus millors 7 anys de vida.
Que maco.
7 anys de... I va morir de felicitat. Ara ho explico, si
que
voleu.
Que bonic, això
va
que
morir
acabes de dir.
De felicitat. És a dir, es posava tan contenta. Evidentment, va venir a casa, dormia amb les meves filles, allò de, no, el gos no dorm, és antigènic. Senyora, vagin-se a la merda, amb perdó. Com que és antigènic? El gos dorm amb mi. Es posava tan contenta quan venien les meves filles que saltava de sofà, terra, sofà, sillón, sofà, tal. I un dia que venim, em diu la meva filla Clàudia, papa, la Rita camina malament. Què dius? I arrossegava les cames.
Ai, pobreta.
Sí. L'agafo, la portem al veterinari, i diu el veterinari, el José, diu, Sergi, prepárate para lo peor. Diu, què dius? S'ha trencat la mèdula. Saltant, s'ha trencat la mèdula. Agafa unes alicates, li apreta molt el dit, la gossa no sentia res, diu, això no té remei, i en 24 hores o l'operes o se'n va. I si l'operes i surt bé, un 10% dels casos surten bé, els altres 90% acaben a l'operació, una gossa petita, de tamany petit, si surt bé, anirà en cadira de rodes tota la vida.
Ostres.
José, tu què faries? Diu, mira, aquesta gossa ha estat amb vosaltres 9 anys, li ha tocat la loteria i jo de tu, escolta, no t'ho pensis perquè, és a dir, es farà tot a sobre, ja està. I així va acabar. Va morir d'alegria. I va entrar a casa de pena. És a dir, una forma de comunicar, i el que diem moltes vegades, els gossos ens ajuden, no només en termes econòmics, si vull que m'ho expliquis això ara, sinó també verbalitzar sentiments. Tot el que li dius a un gos, tots els adults que canviem de veu quan veiem un gos, dir, hola, ¿quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere? Ven aquí. Això no li fas al jefe, això no li fas a un company, això no li fas a cap client, això... Hola, bonito, ¿qué? ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa? No parles amb aquesta entonació a ningú.
Exacte.
A ningú. I aquesta energia que desprèn als gossos és el que els que estem una mica tocats de l'ala, o no, o són persones i les altres no són persones, doncs ja està. Ara explica'm, que jo parlo massa. Explica'm la
no,
teva...
No, és l'energia del diner. Sí. És l'energia del diner, és així, o sigui... Els animals em donen una energia... bueno, almenys en el meu cas,
no,
realment que... a mi em donen l'energia d'aixecar-me més aviat de les 6 del matí, de treure'l, de destinar temps... Bueno, trec temps d'on sigui, no? Sí. Per poder passejar el gos i donar-li aquella felicitat, aquella qualitat de vida que a mi m'agradaria també rebre com a humana, no? Uh-huh. Llavors, realment és energia, tots som energia.
Sí.
Igual que el diner és energia. I moltes vegades, quan estem amb una energia negativa, que et ficats en que no arribem a final de mes, no ens surten bé les coses, no puc arribar a aquest objectiu... Tot això és energia negativa, que nosaltres mateixos ens estem alimentant, retroalimentant. Llavors, si utilitzem aquesta energia d'una manera més positiva, d'una manera enriquidora, d'una manera conscient, i l'adrecem cap allà on volem anar, doncs tot això farà que...
Torna.
És així, és com el karma. Llavors farà que ens estiguem orientats cap als nostres objectius, cap allò que volem, i moltes vegades és molt més senzill del que nosaltres pensem. És simplement de posar-li passió, posar-li consciència, i l'energia que nosaltres doncs, ens agradaria rebre, doncs, també donar-la, no? I el diner és així, és tal qual. O sigui, jo ho veig quan la persona està doncs, amb un sentiment negatiu de i ara què faig, amb un cercle, no?, de viciós que no surten, no? Llavors és de dir, bueno, prou, centra't, equilibra't, anem a parlar, anem a posar les coses damunt la taula. La teva energia cap a on la vols orientar, cap a on vols anar-hi, no? Mm-hmm. Llavors... quan comences a dissenyar aquest pla estratègic i a posar els punts sobre les 6, llavors és quan a poc a poc vas adreçant aquesta energia cap allà on vols anar.
Estefania Burgos, productora d'aquest programa, porta dies dient, Sergi, la setmana que ve aquesta serà bona. No dius que no.
Sí, és veritat, ho porto dient.
I m'està injectant energia.
És molt positiva. Teniu sort de tenir aquí l'Estefania perquè és energia pura.
Que sí, que sí. I a més, ella sap com em comporto de malament amb ella, perquè si anem parlant pel carrer i ens trobem un gos, jo desapareixo. Jo em desentenc d'ella, sí o no?
Sí, sí, em quedo parlant.
Hi ha prioritat, hi ha una prioritat.
Sí, però sap que ho faig amb...
Jo t'entenc, amb passa el mateix,
bueno,
eh?
Sí.
O sigui, jo quan deies que agafes el gos jo li parlo al gos. Home, i a vegades la gent em mira com volem dir, però aquesta noia que... No. Clar, jo li dono petons, els abraço...
Vostè és super, absoluta entre els amos i els gossos. Hi ha una...
L'agafo amb braços i a vegades diuen, però no és el teu fill. I dic, bueno, però...
És que són com persones. Són persones. És com de la família? No, és la família. No és com de la família. I sobretot, que això sí que m'enfado, no són mascotes. Coño, mascotes. Mascotes,
sí,
no.
I, si i te menys portes... pets.
Exactament. Escolta, i si te la portes a fer una conferència? Jo vaig pensar fa temps en presentar un programa de tele i vaig estar a punt de presentar-ho amb Manolita.
Saps què passa? Que en aquest país no tenim gaire cultura d'anar acompanyats dels gossos. Altres cultures els admeten més fàcilment en els
Europa,
hotels, restaurants... Sí.
Jo crec que ara hi ha una escletxa petita que mica en mica anem entrant en aquest món.
Bueno, Sari, jo una vegada em va passar que em vaig portar el Brutus a tancar els comptes comptables a una empresa, o sigui... Sí.
Perfecte.
Vaig dir, ho sento molt, però avui haureu d'admetre una personeta més. I me'l vaig portar, el Brutus, i es va seure allà, li vaig posar l'aigua, i va estar...
Sí, es va portar
millor que qualsevol altra persona, t'ho asseguro.
Sí, sí.
Es va quedar allà assegudet, i jo, mentre estava fent, bueno, doncs el tancament pressupostari...
Sí.
Sí, sí.
Ara, perquè no tinc, i adopto un aquest Nadal. Però al gener... Ja... Vindrà una casa, eh? Vindrà una casa.
Com li posaràs?
Nom de persona, no encara. La meva filla petita vol que sigui un nom anglès. Mr. Johnson o algo así. Mr. Johnson. Bueno, és la seva decisió. Sí. Jasmina, mil gràcies.
No, a vosaltres.
La cosa. Mil gràcies, Teresa, per venir.
A vosaltres.
I a vosaltres també per la vostra oïda, per la vostra audiència de cada dia. Demà més, millor és difícil, però ho intentarem. Adéu.